A les portes de Troia, amb Alberto Riche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Segle V abans de Crist, en ple moment d'esplendor de la Grècia clàssica, apareixen els primers textos que intenten explicar el món a partir de l'observació i l'experiència. Des de llavors, metges, filòsofs, matemàtics i naturalistes començaran a escriure sobre el cos humà, les plantes o les proporcions de l'espai amb un llenguatge propi i precís. D'Hipòcrates i els tractats mèdics, passant per Euclides i la seva geometria, fins a Discòrides i els seus remeis, la ciència antiga va trobar una forma d'expressió que encara avui ens fascina, creant així tot un gènere, la literatura científica. Però podem parlar de ciència a l'antiguitat clàssica? Com s'escrivien aquests textos? Quin paper hi tenien l'estil, la retòrica o fins i tot la bellesa? Avui, a les portes de Troia, viatjarem a la Grècia clàssica i hel·lenística per descobrir com els antics van posar la ciència per escrit. Benvinguts als primers textos del saber. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la literatura científica antiga, i ho fem molt especialment amb en Jaume Ripoll Miralda. Benvingut, Jaume.
Hola.
Molt content de tenir-te aquí. Tant de bo pogués dir contents, però hi ha hagut com o no problemes de transports, etc. Ja donarem més detalls, si escau. En Jaume és professor de llatí a secundària i batxillerat. També és traductor d'Hipòcrates per Adesiara. Adesiara, ho estic dient bé?
Sí.
Del llibre Aires, Aigües i Llocs i Jurament, publicats el 2023. I és també autor de Grec Mèdic, Guia per identificar termes, publicat per les publicacions de la Badia de Montserrat el 2018. Molts segurament el coneixereu per la seva activitat a les xarxes socials, sobretot a Blue Sky, també una miqueta X, cada cop menys, no? El coneixereu com a Jaume Diàdoc, especialista en tuits, bromes terribles però boníssimes alhora sobre les llengües clàssiques i també sobre Tolkien. No sé si vaig errat, va per aquí la cosa.
Tot va bé, tot va bé. Quin elogi.
I res, comencem amb una pregunta inicial que jo penso que és molt necessària. Fins a quin punt uns textos de fa 2.500 anys ens poden ajudar avui a cultivar el nostre esperit científic i la nostra curiositat?
Doncs jo personalment crec que moltíssim, i diria de fet que és la millor manera de fer-ho, en el sentit en què ens enfrontem a unes concepcions del món molt diferents de les nostres. Els grecs tenien un esperit molt curiós, es van preocupar per conèixer el món natural i el món, en fi, no natural també, i ho van fer amb pocs mitjans comparats amb els que tenen els científics avui dia. Llavors, aquesta simple falta de tecnologia i de moltes teories científiques molt bàsiques amb les quals, per exemple, els metges compten avui dia, com és teoria celular o teoria de les hormones, circulació de la sang, moltes coses molt bàsiques, els grecs no les tenien. Llavors, com veien el món, com veien la medicina, com veien el cos humà, com veien la ciència, sense totes aquestes concepcions, crec que és enriquidor per nosaltres encara avui dia.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Got it.
comencem el programa d'avui amb una cançó molt especial que suposo que a molts oients els hi sonarà, de la pel·lícula d'Astèrix de la Bretanya, un gran clàssic, i jo penso que una manera molt bona de començar un programa per parlar de textos clàssics.
Sí, no, senyor.
Jaume, de què parlarem avui? Enquadra'ns una miqueta a tot el tema.
Bé, de l'invent de la literatura científica a l'antiga Grècia. Això, per datar-ho doncs, succintament, és un fenomen que sorgeix al segle V abans de Crist, que té l'esplendor una miqueta més tard, en època hel·lenística, del segle IV i fins ja doncs, apropant-nos a, en fi, esdeveniments com la Biblioteca d'Alexandria, la conquesta romana de Grècia i l'assimilació de la cultura grega occident, que això ho dona a terme als romans. I, en fi, després de contextualitzar una miqueta doncs, tot això, doncs, llegirem, citarem alguns fragments d'Euclides, Dioscòrides i Hipòcrates, que he portat especialment.
Ai, que bé. I a més, traduccions fetes per tu, eh?
He fet les traduccions això, jo. Sí, sí, sí.
Vull dir, és una exclusiva del programa, també. I aquests fragments els comentarem si, bueno, si tot va bé, que segur que va bé, a l'últim bloc del programa, d'acord? Molt bé. Comencem amb una pregunta que jo penso que és un repte, és una patata calenta que jo tiro aquí, que és quina relació tenien els grecs amb la literatura i amb l'escriptura?
Una relació molt, molt peculiar. Per un fenomen històric. És a dir, el grec és una llengua que històricament s'ha escrit mitjançant dos sistemes d'escriptura, no són dos alfabets, un sí que és pròpiament l'alfabet grec, però l'altre és un sil·labogramari, tècnicament en lingüística es coneix així, sí. Que és la lineal B, d'acord? Però al segle XV abans de Crist, en l'època dels palaus micènics, els micènics desenvolupen aquest sil·labogramari per escriure doncs, el grec. És un sil·labogramari que es desxifra l'any 1952, demostrant-se doncs, que la llengua que hi ha darrere d'aquelles línies, per això es diu lineal aquest alfabet, doncs és el grec.
Com la cuneïforme té forma de cunyes, no?
Exactament, exactament. Llavors, quan amb la caiguda del món micènic, vora el segle XII abans de la nostra era, es perd aquesta escriptura lineal B i els grecs passen un lapsus de 500 anys sense escriure res, del segle XII abans de Crist fins al VIII abans de Crist. En aquest període pensem que els grecs, no pel fet de no escriure res o no tenir un alfabet o un sil·labari propi, no tenen literatura, sinó tot el contrari, sinó que comencen a desenvolupar una cultura i una literatura molt orals, és a dir, transmesa per transmissió oral. D'acord? Això durarà fins al segle VIII abans de Crist, quan creïn l'alfabet grec adaptant-lo de l'alfabet fenici, val? Però, i això també vull matisar una miqueta, els grecs realment mai es desprendran del tot d'aquesta cultura oral, és a dir, sempre estaran combinant l'ús de l'escriptura de l'alfabet grec ja pròpiament a partir del segle VIII abans de Crist amb tradicions orals prèvies. I sovint la seva primera literatura serà posar per escrit tradicions orals que venen de molt antic, probablement del caiguda del món micènic.
Vale, això ja ho anirem desgranant una miqueta, d'acord? Però aquesta idea de que la literatura pot ser oral, no? Que aquests 500 anys buits, no? de literatura escrita, però que sí que n'hi havia, però de manera oral, xoca bastant, no? Amb la nostra concepció de la literatura.
Totalment. A més, per una qüestió formal. És a dir, nosaltres estem acostumats, quan parlem de literatura, a pensar en la prosa, pensar en novel·la, per exemple, pensar en teatre. Pels grecs, els primers gèneres literaris són en vers. Homer, Hesíode, els primers autors grecs més o menys reconeguts, que daten molt poc després de la creació de l'alfabet grec, doncs són en vers. Això ja és una primera cosa que ja xoca. Per tant, són uns primers gèneres literaris que són poètics. I, a més, hem de pensar, com comentava abans, que és clar, una cosa és l'escriptura, els grecs inventen un alfabet, l'altra cosa és l'alfabetització de la població. Vale. És a dir, no partint d'un alfabet, la gent
la sap escriure i el sap llegir, no?
Exactament. Llavors, sí, xoca molt, també, per aquesta qüestió formal. És a dir, com que és oral, està en vers, perquè a vegades és més fàcil de memoritzar.
De recitar, no?
Exacte, és musical, en fi, té una sèrie de avantatges que no té la prosa científica, pròpiament.
Molt bé, i llavors, abans ja ho has començat a avançar, eh? No sé si vols afegir alguna cosa més d'on ve tota aquesta tradició oral dels antics grecs.
Bé, ve de la caiguda del món micènic, i a mi el que em sembla molt, molt interessant en aquest sentit és que, si se'm permet explicar només un moment, com sabem...
Si us plau, endavant.
Bona part del que sabem sobre aquest període, aquest lapsus oral dels antics grecs, ho sabem perquè a principis de segle XX, un parell d'hel·lenistes de Harvard, Universitat de Harvard, Milman Perry i Albert Lord, fan un viatge, se'n van a Iugoslàvia, d'acord? El que llavors a Iugoslàvia, perquè allà els hi consta que encara sobreviuen rapsodes que reciten èpica eslava. Sí. I van allà, enregistren aquests rapsodes, els fotografien, per a nota, fan tot un treball de camp amb la intenció d'establir paral·lelismes amb Homer. I ho aconsegueixen, Documenten els que es diuen els guslari, són aquests rapsodes, aquests bards eslaus, i en base a això coneixem molt bé tot el procés de composició oral formular d'aquests primers textos literaris de l'antiga Grècia. Val?
I tota la idea aquella de la repetició d'algunes fórmules, no? Per anar memoritzar millor els textos, etc.
Exacte.
I llavors, com es passa, no? D'aquest món basat en la memòria, en la recitació, aquest món més micènic, no? Si volem, aquest món més homèric, com es passa cap a la prosa científica dels segles 5è i 4 abans de Crist?
Doncs amb un invent que no és ben bé un invent grec, de fet no ho és, però sí que és un invent grec o una innovació grega el fet d'aplicar-lo com la van aplicar, que és la prosa. La prosa, val? Nosaltres parlem en prosa, amb la qual no podem dir que s'ho hagin inventat els grecs, això, però sí que unir aquesta doncs, forma discursiva a uns temes concrets, més científics, més d'interès pel món natural, és una cosa molt grega, i això és interessant. De fet, els grecs, la paraula per dir prosa, ells s'hi referen a un sintagma, que és petzos logos, el discurs que camina, el discurs de, com de soldat d'infanteria.
Petzos logos.
Petzos logos, sí.
Mare.
Sí, sí. I llavors, també el fet de per exemple, penso en els presocràtics, no? Una miqueta els primers filòsofs, per dir-ho així, d'Occident, el fet d'interessar-se també pel món natural doncs, fa que adoptin aquesta forma de discurs una miqueta més formal, més científica, per dir-ho així, menys musical que el vers. Hem de pensar que tot el món grec hi ha una mena de fusió. Això és una constant en la cultura grega antiga.
Per tant, és important deixar-ho dit ara.
Sí.
Vull dir que això...
Sí, sí. Una fusió entre el fons i la forma. Uh-huh. És a dir, pels grecs, si tu tractes uns temes això de caire natural, científic, li convé en aquests temes doncs, una forma adient a això. Per exemple, a la poesia grega, els metres més llargs són per temes solemnes, guerrers, èpica. En canvi, els metres més curts són per invectives o per poemes burlescos. És a dir, el fons i la forma tenen una correlació.
I és una cosa que anirem veient al llarg del programa perquè també està molt relacionat amb els textos científics. I, de fet, una altra de les preguntes que hem de resoldre ja, abans d'avançar gaire més, és què entenem per literatura científica? No, o sigui, és el títol del programa, no? Mm-hmm. Què vol dir literatura científica?
A veure, a l'antiga Grècia és, sobretot, aquella que serveix per formar els lectors com a observadors dels fenòmens naturals. Val? Això com a definició genèrica bàsica crec que pot anar bé. És a dir... Els grecs són gent molt teòrica, estan als núvols. No els interessa tant, diguéssim, esmenar el món on viuen o canviar-lo, sinó purament comprendre'l, en fi, contemplar-lo. La teoria, de fet, ve d'aquí en grec, contemplació. Mm-hmm. Per oposició als romans, que seran gent molt més pràctica i molt més, en fi, enfocada al fet i a trobar solucions. Els grecs estan als núvols, viuen al seu món i per tant
interessa... No, estan a la platgeta, ui, ara penso això, ui, no sé què.
Ells flueixen i per tant els interessa purament conèixer el món, observar-lo. Llavors, la literatura científica a Grècia, que és un, de fet és la primera que tenim a Occident, és la grega, serveix per això, purament per observar els fenòmens naturals. La geometria d'Euclides potser n'és el millor exemple.
Molt bé, i a veure, ja m'imagino que sí, però hi ha obres gregues, i fins i tot científiques, que conservin rastres, no?, d'aquesta oralitat que comentaves?
Sí, la més cèlebre, en aquest sentit, que segurament... Soni, els oients, és el poema de l'Ésser, de Parmènides, que té una petita pega, que és que no se'ns ha conservat.
Bé, cachis.
No sencer, però sí fragmentàriament. I és un exemple d'un poema de gaire metafísic, filosòfic, escrit, doncs això, un poema en vers, per tant. Per tant, sí que hi ha obres literàries científiques, d'alguna forma, que conservin rastres de...
De fet, inclús Heròdot, no? Uh-huh. Bueno, escombrant cap a casa, no? Ja que aquí nosaltres som historiadors. Heròdot és, entre cometes, considerat el primer historiador de la història occidental. Té fragments, no?, que poden arribar a semblar orals.
Heròdot és, sobretot, és el primer historiador, és el pater historiae, no?, el pare de la història, que deia Ciceró. Però és sobretot el primer xerraire. És un tio que va...
És una passada.
Amunt i avall, per Egipte, per Pèrsia, xerrant amb la gent, comentant, explica'm aquesta és la gent del local, ara no sé, ara entro al temple faraònic, ara no sé quant...
Fa el turista, no? Una
Exactament. Migueta. Llavors, la seva prosa té molts fragments que són, pensem, que van ser pensats per ser recitats en conferències, en lectures públiques, i això encaixa també amb les seves fonts, que són fonts d'això, de gent pel
carrer. Orals, no?
Exactament. Mm-hmm. També té una font escrita darrere, Heròdot, que és bastant potent, que és Acateu, un logògraf anterior, amb la qual doncs, Heròdot agafa coses d'aquí i d'allà. Però, essencialment, jo penso que té certa lògica que el primer historiador que té fonts orals doncs, també empri un llenguatge informal i oral.
Molt bé. A veure, molts textos científics, ja ho hem anat avançant, tenen aquest estil que sembla gairebé poètic, no? Que no arriba a ser poesia, però un estil molt, molt vell, no? Molt poètic, molt dialogat. Per què? Per què serà això?
Una mica t'ho comentava abans, és a dir, és aquesta fusió que fan els grecs entre la forma i el fons d'una banda, és a dir, ells volen embellir el discurs perquè també ells consideren que estan tractant amb temes bonics, d'acord? Per altra banda, també he de dir que a mi el que em resulta especialment estrany, jo potser ho dic això des de la meva vessant classicista, però és la literatura tècnica actual, que és massa tècnica, és a dir, una cosa massa poc intel·ligible o massa poc didàctica, a vegades amb aquest esforç de claredat i de... en fi... de deixar les coses doncs, molt apamades, doncs pequen de poc didàctics. Llavors penso que això, amb els grecs, on podríem aprendre-hi tot d'això. Aquest punt de tenir un estil poètic dialogat també amb obres científiques perquè s'entenguin doncs, millor.
És a dir, Jaume, estàs fent una crida no, a tots els acadèmics que comencin a escriure més com els grecs clàssics.
Exactament, totalment.
I així la ciència seria molt més accessible, no? Etcètera. Ho estem avançant, és el remor de fons del programa, no? Però la importància de l'estil, no? La importància de l'estil, de la bellesa a l'hora de transmetre coneixement. No sé si vols aprofundir una miqueta més en això.
Sí. Per exemple, clar, a falta d'impremta, per exemple, o de, no diguem ja, d'ordinadors, per descomptat, els grecs de tot això no en tenien, i de món editorial, de, en fi, una de regularització del llibre com a producte material, sovint el que feien els grecs era modelar els registres. És a dir, per exemple, Tucídides, un del gran historiador, doncs en grec és complicadíssim. És
aquí ens agenollem.
Exactament. Els filòlegs, quan l'hem de traduir, els hel·lenistes, ens entra urticària, perquè Tucídides és molt complicat. És molt complicat. Vale. Una sintaxi participial endimoniada. Per què? Ell no parlava pas així. Segurament és perquè, com que ell considera que està tractant un tema molt complex, com és la guerra del Peloponès, això li convé un estil complex, enrevessat, que faci, doncs, en fi... que porti els filòlegs pel camí de l'amargura.
De l'amargura.
No? Exactament.
I per això molts tenen això, tenen urticària, etc.
Exacte.
No? Sí, quan veieu un filòleg, un traductor de clàssiques molt vermell, no? I amb els ulls inflats, és perquè està traduint Tucídides.
Exactament.
A aquestes altures del programa, doncs, podem afirmar, i de fet, si no, no faríem aquest programa, no? Que la ciència grega era també una forma de literatura, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, 100%.
Rotundament.
Rotundament.
O sigui, m'encanta aquesta resposta.
Sí, sí.
Llavors, tots aquests textos científics es llegien públicament, es llegien de manera col·lectiva...
Pensem que almenys alguns passatges estaven pensats perquè fos així. Uh-huh. Hi ha una cita del Corpus Hipocràtic que a mi em sembla molt rellevant. El Corpus Hipocràtic és el conjunt de textos que s'atribueixen al metge Hipòcrates.
Que de ses en parlarem, eh? I el bloc central es centra bastant en Hipòcrates.
Doncs hi ha un fragment del Corpus que són els preceptes, el capítol 12 dels preceptes, una obra hipocràtica, o atribuïda, si més no, a Hipòcrates, en què a Hipòcrates dona un consell als metges. I diu, si mai esteu en una conferència, recitant les vostres obres mèdiques o parlant de medicina amb altra gent, amb el públic general, no citeu versos de poetes. I el motiu que dona el trobo sensacional. Diu, perquè vosaltres, que sou metges, heu de donar exemple de fortalesa mental.
Vale.
Llavors, jo no sé ben bé, i no sé si hi ha gaires fonts que parlin estrictament de com eren aquestes lectures o què s'hi feia, però aquest passatge del Corpus, per exemple, hipocràtic, el trobo molt revelador, no? És a dir, vés amb compte amb el que dius públicament, amb què llegeixes, què no, perquè la teva reputació, en fi, professió...
Es pot veure afectada, etcètera.
Efectivament.
I ja que parlem d'ells, no? Podem dir que Euclides o Dioscòrides utilitzen una mena de... O sigui, a part de la forma, una mena de... mètode científic incipient?
Sí, no. És a dir, jo, en la meva opinió, això segurament depèn de qui li preguntis. Vull dir, en la meva opinió, el mètode científic és una cosa que agafa força amb Descartes, és una cosa molt cartesiana.
La moderna, no?
I després, evidentment, amb filòsofs de la ciència, en fi, al segle XX, no? El que sí que és segur que tenien els grecs Euclides i Dioscòrides és, per exemple, l'esperit o la intencionalitat. I, de fet, això és la cosa que se'ls ha admirat molt sempre, l'esperit científic. Com et deia al començament, ells els hi falten moltes teories molt bàsiques de ciència, però tenen ja la idea en ment, això sí que ho tenen. També s'ha de diferenciar una miqueta, per exemple, Euclides, que és un mètode molt més deductiu, que no Dioscòrides, que és una cosa més empírica, d'acord? Aquesta és una dicotomia grega molt antiga, que de fet s'inicia doncs, ja en Plató i en Aristòtil, no? Els racionalistes, els empiristes, és a dir, són formes molt diferents de fer ciència, de concebre el
món. I d'entendre el món, etcètera, no?
Exacte.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Tus ojos están un poco inflamados, pero eso tiene arreglo. Te daré una loción para que te los laves. Ligera retracción de los globos oculares ¿Tú has tenido parálisis infantil?
Sí.
Sí, bueno, sobre eso nada puedo hacer. El resto de tu cuerpo está sano y fuerte. Tus brazos son robustos. Se han desarrollado para compensar las piernas. ¿Naciste prematuramente?
Sí.
Sí, eso pensé. ¿Tuviste sarampión, colitis, erisipela?
Y escrófula. ¿Puedes saber todo eso solo con mirarme?
Y usando el cerebro. Tu comida de ayer aún no está bien digerida.
Es que ayer celebramos una boda. Apios, Lano se casó con suegra. Probablemente comí demasiado.
Pues se acabó.
Comencem el bloc central del programa amb Claudi anant al metge, no? De la magnífica sèrie Yo, Claudio, inspirada en el magnífic llibre Yo, Claudio, no? Que el pinten així tartamut, etc. Que és molt divertit. I no és casualitat que comencem el bloc central amb una escena de Claudi anant al metge, perquè parlarem d'Hipòcrates. I si alguna cosa ens ve al cap quan parlem d'Hipòcrates, és el jurament hipocràtic. No sé si vols destacar alguna coseta curiosa d'aquest jurament.
Hi ha unes quantes. Potser la més rellevant per mi és no tant el que ordena fer els metges o el que recomana fer per mantenir el prestigi professional, com el que els hi prohibeix fer. Una de les coses que per exemple, els hi prohibeix i que precisament pel fet d'estar prohibida pensem que devia passar, és que els hi prohibeix mantenir relacions sexuals quan entren a casa d'un pacient amb el pacient mateix, ja sigui home o dona, i amb els esclaus del pacient. Llavors, això potser és la curiositat més gran d'aquest jurament original, pel meu gust.
Ara no ho diuen això,
ja ho han tret.
Qui era Hipòcrates, Jaume?
Bona pregunta. Les fonts antigues ens diuen que era, si fa no fa, contemporani de Sòcrates, per tant, el situem plenament en època clàssica. Sabem que era fill i net de metges, d'acord? És a dir, que el seu pare i el seu avi doncs, ja es dedicaven a aquest ofici. Ell, a diferència dels seus predecessors paterns, familiars, doncs va escriure obres, que això també és marca una diferència. I els acadèmics no es posen d'acord en moltes coses sobre Hipòcrates. De fet, hi ha tot un debat en l'acadèmia, que és el que es coneix com la qüestió hipocràtica, que és anàleg amb la qüestió homèrica. També saps que amb el poeta Homer hi ha tots uns debats de si aquest senyor va existir, si no va existir, si va escriure, si... En fi, doncs amb Hipòcrates hi ha un debat calcat. D'acord? De si va existir, si és una, en fi, un constructe mític.
No? Sí.
Exacte, si va escriure, fins a quin punt va escriure tot el que se li atribueix. Per tant, és complex. Com a coses segures, el que t'he dit. Contemporani de Sòcrates, fill i net de metges, i escriptor d'obres mèdiques amb esperit científic ja, en fi, potent.
Vale. Doncs no sé si, o sigui, ja que sabem relativament poc sobre ell, no sé si vols fer-nos res, 5 cèntims, una miqueta sobre el context històric en el que l'hem de situar.
Sí, però Hipòcrates tradicionalment se l'encabeix, se'l fica en un sac més gros, geogràficament i culturalment parlant, que és la il·lustració jònica.
Ui, a veure, què és això?
Això de il·lustració jònica és molt senzill. És la idea de que a la Jònia, a la costa turca, actualment turca, vora el segle V abans de Crist, sorgeixen sobretot tres persones. Una d'elles és Hipòcrates, que són una mena d'il·lustrats, d'acord, que interpreten el món de forma més científica o protocientífica. Un d'ells és Heròdot, que ja l'hem mencionat abans, l'hem esmentat. Heròdot és un contemporani d'Hipòcrates a grans trets, que també, doncs, en fi, aplica conceptes mèdics a la història, això és molt interessant, no? La causa dels fenòmens socials, això Heròdot ho pren de la medicina hipocràtica, per exemple.
Vale, o sigui, hi ha certs cameos aquí,
sí, eh? Sí, i tant. I en altres, per exemple, és Hipòdam de Milet, que és el primer urbanista occidental, el primer que doncs, fa el pla hipodàmic, que encara avui dia es fan servir els urbanistes quan edifiquen. Vale. Llavors, hem de situar en aquest context de, bueno, ments brillants, en fi, tot un corrent de pensament que intenta explicar el món racionalment.
O sigui que Hipòcrates viu aquest... Bueno, anava dient renaixement. Aquesta il·lustració jònica, no?, juntament amb altres grans pensadors. Quina relació té Hipòcrates amb l'illa de Cos i amb tota la tradició de metges itinerants?
A veure, ell, en teoria, se'ns diu que va néixer a l'illa de Cos, viu allà, era d'allà. Llavors, ell és sobretot el delimitador de la professió mèdica d'aquests metges itinerants. Fixa la professió mèdica, és a dir, estableix què és un metge i què no ho és. Ell té una obsessió amb els curanderos, amb els estafadors, amb els xamans, amb tot això. És a dir, aquests no s'equiparen al que jo faig, el que fem el meu gremi, la meva família, d'acord? Perquè també és una cosa molt familiar. Hem de pensar també que el concepte clàssic de família és diferent del nostre. Al final, els grecs tenien famílies més de caire gnatici, una qüestió, en fi, més... No per entrar a exercir la medicina havies d'entrar a formar part d'una família, però això no era literalment el que ens pensem avui dia. No?
Com a família biològica,
exacte,
nuclear...
Exacte, és un concepte més als esclaus, més, en fi, més...
Més ampli, no?
Més ampli, més extens, exactament. Llavors, ell és sobretot el que estableix què és un metge, què no ho és, I el jurament, pensem també que deia ser alguna mena de forma de regular una miqueta també l'accés a l'ofici de la medicina.
O sigui que, per exemple, un curandero no hauria de, o sigui, no hauria de poder fer el jurament aquest, no? D'alguna manera.
Exactament.
O sigui, com a filtre. És interessant, això, eh? Mm. Vull dir, perquè et posa sobre unes certes obligacions morals, no? Uns certs deures morals com a metge per la teva professió, però alhora també serveix per filtrar. Jo, mira, no m'havia, o sigui, no m'ho havia plantejat així. Podem parlar realment, doncs, d'un autor Hipòcrates o estem parlant més aviat d'un conjunt d'obres, deixebles, etc.
A veure, avui dia es pensa, jo diria que gairebé unànimament, que la segona opció. És a dir, tota la o bona part de del debat acadèmic segle XIX, de l'era moderna, fins i tot el segle XX, se centraven a esbrinar què era autènticament hipocràtic, què era una falsificació, que ho havia escrit una altra persona. I avui dia, per exemple, moltes edicions d'Hipòcrates que es publiquen al món anglosaxó, penso les de la Loeb Classical Library, que és l'edició doncs, de textos clàssics de Harvard, d'acord? Doncs ja, com dir-ho? Assumeixen que bona part del corpus no és hipocràtic, però posen d'autor Hipòcrates. És a dir, ja assumint doncs, aquesta varietat d'autors i no passa res.
Vale. I tu com ho veus, això? M'interessa preguntar-t'ho, ara que et tenim a tu, i que tu també has fet traduccions d'Hipòcrates...
Sí. Jo crec que sí que va escriure la majoria d'obres que se li atribueixen. I penso, a més, que la varietat d'estils, que això és un fet dins de tots aquests textos, hi ha estils molt diferents, hi ha estils aforístics, coses més literàries, coses molt més tècniques. Jo penso, honestament i humilment, que no és un argument en contra de que pugui ser una sola persona. Al final, tots tenim molts registres quan escrivim i quan parlem, també, i vitalment.
Es nota. No?
Exacte. I, per tant, no hauria de ser un argument en contra de que Hipòcrates hagués escrit allò. Ara... clar, realment són molts tractats, són una setantena de tractats, més depèn de com tu miris, vull dir que potser és una miqueta si, diguéssim, és flipar-se una mica pensar que va poder escriure tantíssim.
Tot això,
exactament, i sobre temes tan variats, a més.
Molt bé, ja que estem parlant això amb una miqueta de profunditat sobre els textos, no?, d'Hipòcrates, o d'aquests deixebles i grup d'Hipòcrates en plural, com escrivien, no? Quin to tenien les seves obres... Què són, manuals, reflexions, observacions personals? Com anava això?
Mira, realment hi ha de tot. És a dir, hi ha els aforismes, que són, doncs, com el seu mateix nom indica, estil aforístic, són frase curta, allò, en fi, una màxima mèdica, no? Hi ha obres més literàries, molt més lligades. La que he traduït jo per a Desiara, Aires, Aigües i Llocs, doncs va per aquí. És una obra doncs, bastant raonada dintre de tot. Intenta connectar idees. Literàriament té un valor, és bonic de llegir. Hi ha obres molt tècniques, sobretot sobre cirurgia, les ferides al cap, que és molt tècnic, qüestions més de tractat ginecològic són molt tècnics, a més amb qüestions fins i tot de botànica, no? Per al final aquesta gent, com que no tenien medicaments sintètics, doncs anaven a les plantes. Vull dir que hi ha una varietat d'estils molt, molt gran. Hi ha estils molt més taquigràfics i curts, per exemple, el llibre d'Epidèmies és bastant curt, Epidèmies, que no va d'Epidèmies, el títol és una miqueta confús.
I de què va?
Bueno, ell es passeja pels pobles, és itinerant, i va fent casos clínics de la gent que s'està morint allà pels carrers. Val?
Vale.
Ell no intervé, sovint els deixa morir, perquè tampoc sap, no té mitjans per fer-ho.
Com salvar-lo, no?
No té terapèutica, exactament. Llavors, bona part del que fa és documentar, doncs mira, vaig arribar a un poble, no sé, vaig arribar a Tebes, hi havia un home que patia per febres, el primer dia li passa això, el tercer o altre, no sé què, i fins que es mor, i ell s'ho queda mirant.
I és tal qual, literalment una persona al carrer que està patint unes febres...
Sí, que crida el metge, potser va a casa d'ell, el que sigui, però sí, és això, i és bastant terrible, de fet, això al segle XIX va suscitar bastanta literatura entre els metges, entre els helenistes, de... ja té val Hipòcrates, en fi, anar apuntant com es mor la gent i tu no fer res.
I tu aquí sense fer res.
Exacte.
No, però estem veient que no és un no fer res perquè no vull, no? És un no fer res perquè, bueno no tinc les eines, la tecnologia.
Una de les màximes hipocràtiques és, primer de tot, no fer mal.
Clar,
si no saps què et fas, millor no toquis.
Sí, bueno, és el que ens diuen sempre que ens fem alguna ferida rara, no? Que diuen, no ho toquis, vés al metge, no?
Exacte.
Quines obres destacaries per entendre la seva manera de fer ciència? Bueno, si haguessis de fer un rànquing...
Rànquing és difícil, però tampoc... Almenys enumerar unes quantes.
Endavant, sí.
Per començar, la que he traduït jo, perquè la vaig traduir també perquè m'agradava molt ja, en fi, el contingut, que és l'Aires, Aigües i Llocs. Aquest crec que és un bon exemple de l'empirisme, de la capacitat d'observació que tenia Hipòcrates i bona part dels seus deixebles. També el tractat d'Epidèmies, especialment el llibre segon, és molt interessant, com t'he comentat. El mal sagrat, o sobre la malaltia sagrada, que és un tractat molt pioner sobre l'epilèpsia, molt interessant també. Sí. El jurament, per descomptat. En té d'altres de més light, per dir-ho així, més suaus, que no parlen tant de medicina, sinó més de com ha d'anar el metge pel món, en fi, per exemple, el preceptes o fins i tot el pronòstic, és prou interessant. També té un, sobre la medicina antiga, on critica doncs, els metges anteriors a ell, els pseudometges anteriors a ell, els curanderos.
És curiós, Hipòcrates, un llibre sobre la medicina antiga.
Sí,
és
fàcil, sí, sí.
Clar,
és la fascinant. Més antiga que la meva, clar, per tant, la que no és tan bona. Sí, sí.
Molt bé. Estan en català? Els podem trobar en català?
Alguns sí.
Els teus segur?
Sí. Hi ha tres volums de la Fundació Bernat Metge dedicats a Hipòcrates, publicats a finals dels anys 70.
És la col·lecció aquella de clàssics?
Sí, és la casa dels clàssics. Sí.
Vale, sí, sí, sí. Una grandíssima col·lecció, perquè són com, no sé quants volums, són de tot de literatura clàssica.
És una borrada.
Que és una passada.
Sí.
Si haguéssim de dir quines són les aportacions més importants que fa Hipòcrates al món de la medicina, quines serien?
A veure, primer de tot, una de molt general que ja ha anat sortint és aquest esperit científic. Més que mètode, però si un esperit científic ell el tenia. Si anem a coses més concretes, per mi, per exemple, una de molt bàsica i que encara marca la medicina actual és la distinció entre malalties agudes i malalties cròniques. Per exemple, això és un invent hipocràtic. I encara es fa avui dia, malalties que doncs, cauen en una categoria o en una altra. Com a segon element, la deontologia, la idea del jurament, no? D'una ètica mèdica. Un altre de no pas menor és la naturalització de la malaltia, és a dir, entendre que la malaltia és un procés natural i, per tant, qui s'ha d'ocupar és un científic, algú que s'ocupa del món natural.
I no un curandero un altre cop, no?
Exactament, no un xaman, no un bruixot. Altres coses, per exemple, la cara hipocràtica, això és una sintomatologia, un quadre clínic, el primer que el descriu és Hipòcrates, que és els trets facials que té una persona que s'està a punt de morir.
Vale. O sigui, això és interessant, eh?
A vegades s'ha citat en llatí, facies hipocràtica. Curiosament, Hipòcrates en parla amb el sentit de avisar els metges de que no es quedin aquests pacients, perquè s'estan a punt de morir, tu no hi pots fer res i, per tant, agafaràs mala reputació com a metge.
És a dir, que només veient la cara ja sabien a qui acceptar la clínica o...
Exactament. O aquí, en fi...
Ja donar per desgràcia, no? Per donar-ho per perdut.
Hi ha, per exemple, crec que és l'acropàquia, crec que és el nom tècnic, que és els dits inflats, dits hipocràtics, una malaltia també de les... les articulacions, també, doncs, Hipòcrates és el primer que la descriu, i això com a principals aportacions.
Home, Déu-n'hi-do.
No està mal.
Vull dir que Déu-n'hi-do, perquè totes aquestes continuen actualment, no? Moltes estan vives.
Sí, sí.
Podem dir, doncs, que Hipòcrates inaugura una mirada empírica sobre el cos i la malaltia?
Sí, sí, sí. Per bé que comet alguns errors, diguéssim, previsibles o perdonables, com per exemple moltes de les seves concepcions anatòmiques deriven de la dissecció animal, llavors això de la dissecció del mico, sobretot. Això provoca una sèrie de, en fi, misconceptions, males idees.
Males interpretacions,
exacte.
No?
O tota la teoria humoral, per exemple, la teoria dels quatre humors, que és en què basa la seva fisiologia, això avui dia, sortosament...
Està superadíssim.
Exactament. Sí,
perquè si no es farien un fart de fer-nos sagnies i coses que no ve de gust.
Llavors, a pesar d'aquestes, en fi... pecat a minuta, aquests petits, bueno, no tan minuta, però en fi, aquests errors, penso que sí, que sí, que sí.
I jo, ara una pregunta, i potser m'estic ja sortint massa el guió, però és curiós, o sigui, és casualitat que ell experimentés amb micos?
Això no ho sé. És a dir, no sé fins a quin punt ell personalment va disseccionar cossos animals. Sí que sé que altres metges ho van fer, per exemple, a Galè, perquè després el Renaixement, quan es corregeixen, fixa't a més, que molts errors de Galè, que és de l'Imperi Romà, es corregeixin 1.500 anys després. I quan Andreas Vesalt torna a obrir cossos humans, s'adona que, per exemple, que molts errors... N'hi ha un de concret que, si tu de memòria, però crec que no vaig errat, que és que es pensava que els grans vasos sanguinis sortien del fetge.
Hòstia!
I això té a veure amb això, amb quin animal ens observes quan dissecciones. I això no es corregeix fins a Vesalt. Fins a Andreas Vesalt, que és un metge del Renaixement.
Que obre cossos humans,
exacte,
no? I per primer
exacte,
cop fa...
Exacte.
Molt bé. En els seus textos, en els textos d'Hipòcrates, veiem una separació evident entre religió i ciència?
Sí, entre religió i ciència sí. Té una obsessió amb els xamans, amb els bruixots. Llavors, jo diria que, sobretot, entre els religiosos i els metges, sobretot. I a més té aquesta voluntat d'explicar coses que abans s'explicaven mitjançant la superstició doncs d'una forma més natural. Per exemple, en el tractat que he traduït jo, Eres, Aigües i Llocs, hi ha un moment que intenta explicar per què hi ha un moment que està parlant dels escites, aquestes tribus estepàries de Rússia i tal, no? Doncs perquè molts escites es tornen impotents amb el temps, val? I ell intenta donar una explicació científica de per què, que és bastant curiosa, eh? És a dir, ell diu que es fan un tall a una vena que hi ha darrere de l'orella,
vale,
per curar-se d'unes malalties, i llavors això els torna impotents perquè, segons opina Hipòrtes, aquesta vena està connectada amb la funció gonadal masculina, bueno, una sèrie d'històries. Almenys és l'esperit científic el té, igual que en el tractat sobre el mal sagrat, sobre la malaltia sagrada, també intenta explicar l'epilèpsia de forma natural.
Vale. I llavors, a veure, ja ho hem anat avançant, eh? Però ja per anar tancant aquest bloc així central més tècnic, no?, sobre Hipòcrates, hi ha un component ètic i humanista en tot el seu corpus mèdic?
Sí, totalment, i a més això és el que més ha transcendit, és a dir, és el que realment connecta la medicina hipocràtica amb el que fan els metges avui dia. Si prescindim d'això, penso que no podem parlar de medicina a l'antiga Grècia o no ho podem equivocar amb el que passa avui dia. Per tant, sí, 100%.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Molt bé, comencem l'últim bloc del programa, el que us havíem promès que llegirem textos de primera mà, textos traduïts per en Jaume, i els llegirem aquí perquè són interessantíssims i aprofitarem per comentar-los. Però abans de tot, abans d'endinsar-nos en aquests textos, interessaria molt saber com, no tots seran mèdics, ja ho veureu, però interessaria molt saber com s'organitzaven aquests primers textos científics, no? Si hi havia alguna estructura recurrent, no? Si es feien definicions, axiomes, exemples, no? Com anava això?
Val, en els textos que són més, diguéssim, matemàtics, per exemple, el d'Euclides, és potser l'autor més important en aquest sentit, clarament hi ha un mètode molt deductiu. És a dir, ell parteix d'unes... Està molt ordenat, hi ha unes proposicions, llavors, en base a això, allà en deriva una sèrie de qüestions, en fi, i de demostracions, d'acord, en base a preceptes molt més genèrics, va de lo general a lo particular. Mm-hmm. I en això, a més, ha marcat moltíssim la tradició occidental. Hi ha un article pels, en fi, els oients interessats en aquests temes, que jo recomano moltíssim, un paper acadèmic, mm-hmm, un article de l'any 1965, escrit per un professor americà, Fritz Stahl amb dues As, d'acord, que es diu Euclid and Panini. És un clàssic absolut de la filosofia de la ciència, on ell intenta explicar com bona part de la ciència occidental s'ha basat en Euclides, des del moment, doncs, que ell va escriure el seu tractat sobre geometria, els elements, i com a la Índia, a tot el món, doncs, hindú, això té un correlat amb la lingüística. És a dir, és Panini, que és el gran gramàtic, doncs, que regularitza la llengua sànscrita, doncs el que Euclides feia amb la geometria, sí, Panini ho fa amb la llengua. I és una comparativa brutal, molt interessant, molt didàctic. Aquest senyor professor Stahl, doncs, també era molt, molt aclaridor, i recomano aquest article als interessats amb això. Per altra banda, els autors que són que tiren de temes més empírics, com els metges, els farmacòlegs, etc, clar, aquests són menys metòdics, també és esperable pel tipus de coneixement que fan. I, a més, clar, els falten coses, com comentava abans, doncs molt bàsiques, no? No tenen teoria celular, no tenen bacteriologia, no saben què és una hormona, no saben què és la circulació de la sang, no saben què és una neurona, no conceben com funciona la fecundació, bueno, una sèrie de problemes no pas menors.
Home, perquè si no saps tot això, malament.
Exacte.
I ens costa a nosaltres imaginar-nos, no? Si no sabíéssim tot això, com fem medicina, no? Com fem ciència? Mm-hmm. Molt bé, i com deien, ara inaugurem l'última secció del programa. No sé si ens vols explicar, Jaume, com ho plantejarem una miqueta, avançar-nos una miqueta a l'estructura.
Sí, he portat textos de Dioscòrides, llavors en farem tres de seguit, si no em falla la memòria, comentarem una miqueta i després passarem a Hipòcrates i crec que tanquem amb Euclides.
Sí, efectivament. Doncs, si us sembla, comencem amb els primers textos de Dioscòrides de matèria mèdica, que ens els llegirà en Carlos tot seguit.
Dioscòrides de matèria mèdica, 1.26. Sobre el safrà. El safrà té propietat digestiva, emolient i una mica astringent. Diurètica, dona bon color, és bo contra la nàusea si es veu després de barrejar-ho amb vi dolç. En ungüent amb llet de dona conté el flux dels ulls. Es barreja també per fer pocions per a mals interns. I en supositoris i cataplasmes aplicats a la matriu o l'anus. És d'ajuda per activar la sexualitat. Alleuja les inflors semblants a les de l'erisipela en emplastre. I és útil per a mals d'oïda. El cardamom té la virtut d'escalfar. És eficaç begut amb aigua contra l'epilèpsia, la tos, la ciàtica i la perlèsia, els esquinçaments, els espasmes, els recargolaments de budells i expulsa la tènia. Begut amb vi, va bé als que pateixen dels ronyons, tenen dificultats urinàries, els picats per l'escorpí i a tots els colpits per algun verí. Begut en quantitat d'una dracma i barrejat amb escorça d'arrel de llorer, esmicola les pedres. Sufumigat, destrueix fins i tot els fetus i barrejat amb vinagre i aplicat com a ungüent, elimina la sarna. Es barreja també per espessir ungüents aromàtics. Dioscòrides, de matèria mèdica. 2.3. Sobre el cavallet de mar. El cavallet de mar és un petit animal marí, la cendra del qual, una vegada cremat, barrejada amb peix líquid o mantega de porc o perfum de marduix i aplicat com ungüent, fa brollar pèl a les calbes.
Jaume, jo començo a tenir els meus dubtes sobre qui era Dioscòrides. Dioscòrides era una iaia...
Sí, sí, essencialment sí. Era un farmacòleg grec de l'Imperi Romà i bona part del seu llibre, aquest de matèria mèdica, combina el que és purament una mena d'assajos empírics amb les plantes i, en fi, per què serveix cada cosa, amb tradicions orals antiquíssimes molt difícils de rastrejar. D'acord? I això explica aquesta mena de remeis de l'àvia que dona, que sisplau que ningú es prengui això seriosament.
Exacte, gràcies per avisar, perquè segur que hi ha algun oient que ja ho està fent, estava anant a buscar les arrels de llorer per
exacte,
fer no sé què.
Exacte, i he inclòs aquest últim del cavallet de mar perquè el trobo sensacional, és a dir, el del cardamom te la poden colar amb algunes coses, o el
sí,
del safrà,
sí, 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 sí.
Però el cavallet de mar, que en fi, si el cremes i te l'apliques sobre la calva et fa brollar pèl.
És delicte. Bueno, sabent que és el que fan a Turquia.
Exacte.
Exactament això, agafen cavallets de mar i se'ls freguen pel cap. Bueno, fan un ungüent i se'ls freguen pel cap.
Exacte.
És una passada. A més, parla de temes que són sorprenents, no? Que són superactuals. Vull dir, parla de pedres, parla de disfuncionalitat erèctil, no? Parla de sexualitat, parla de, molt bondat, sufumigat, destrueix fins i tot els fetus.
Sí, això, bueno...
No, és una passada, però... Si no m'equivoco, aquí està parlant de que podria ser una herba abortiva, no?
Sí,
bueno, una espècie abortiva.
Sí. Però, bueno, pots comptar això. No.
Ho has provat, no?
Sí, cada dia.
Molt bé, doncs ja veiem que Dioscòrides ens ofereix les solucions de la iaia, la mateixa que et diu que si estàs encostipat et posis una ceba tallada.
Exacte.
A la tauleta de nit, no? I ara, si us sembla, continuem amb un petit fragment d'un minutet sobre, d'Hipòcrates, a l'obra sobre la medicina antiga.
Hipòcrates, sobre la medicina antiga, 21. Durant la convalescència de les malalties, i també en malalties prolongades en el temps, es produeixen molts trastorns, alguns de manera espontània i d'altres per certs productes administrats accidentalment. Sé que el ramat comú de metges, com el poble ignorant, si s'havia fet algun canvi aquell dia, com ara banyar-se, un passeig o qualsevol aliment inusual, tot fet a fer de bé, atribuïen aquests trastorns a algunes d'aquestes coses, ignorant-ne la causa autèntica. Ara bé, això no hauria de ser així, perquè s'han de conèixer els efectes d'un bany o d'una passejada aplicats de manera no convenient, i així no en sorgirà cap mal, ni d'això ni de cap altra cosa, ni de saciar-se de menjar o d'haver menjat aquesta o aquella altra cosa. Qui no sap quin efecte produeixen aquestes coses sobre l'home, no pot saber les conseqüències que se'n deriven, ni com tractar-les.
Aquest fragment és molt important.
És una de les millors mostres de tot el corpus hipocràtic, de tot aquest recull de textos, al meu parer, sobre el que et comentava abans, l'esperit científic que tenia Hipòcrates. És a dir, fixa't, aquesta obsessió grega per situar la causa exacta dels fenòmens i, a partir d'aquí, d'aquest estudi etiològic de poder intervenir pròpiament. I com critica els que no són metges...
És molt fort. Diu el ramat comú de metges.
Exacte. Sí.
Aquí hi ha una mena de...
Hi ha la competència, sí, clar. Doncs els critica pel fet de precipitar-se a l'hora d'establir, de connectar fenòmens, d'establir la causa autèntica de les coses. Llavors, és aquesta idea fonamental en tot el pensament grec de fer un pas enrere. És a dir, què venia abans d'això que expliqui aquest fenomen en el qual jo em trobo ara? I això és que estaven obsessionats amb això. I per això, doncs, és una bona mostra d'aquest esperit científic, al final, establir la causa de les coses.
Molt bé. Continuem ara amb l'últim fragment, també de Hipòcrates, que el trobem dins l'obra d'Aires, Aigües i Llocs.
Hipòcrates, Aires, Aigües i Llocs. 4. De manera contrària a aquelles ciutats exposades als vents freds que provenen dels períodes entre la posta estiuenca del sol i la seva sortida, i que els tenen com a autòctons, però que estan protegides dels vents del sud i dels vents càlids, els passa el següent. En primer lloc, les aigües hi són dures i fredes gairebé sempre. Necessàriament, els homes són vigorosos i esvels, i la majoria tenen uns intestins propensos a l'estrenyiment i durs als últims trams, però més relaxats als primers. Solen ser, a més, homes més biliosos que flegmàtics. Cal que uns habitants així tinguin un caràcter propens a menjar més que a beure. La gent no sol inclinar-se a menjar molt i a beure molt d'hora. Amb el temps es sobrevenen oftàlmies i són tan seques i fortes que els lesionen directament la vista. Aquestes persones tenen més probabilitats de viure més anys que d'altres. Les seves úlceres no són infeccioses ni malignes i el seu caràcter és més vast que no refinat. Pel que fa a les dones, en primer lloc, moltes són infèrtils a causa de la sequedat de les aigües, que són també indigeribles i fredes. Les seves menstruacions no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Arran d'això, els parts són complicats, però tampoc no hi ha gaires avortaments. I quan donen a llum, les dones no poden allatar les criatures perquè la duresa i la sequedat de les aigües fan cessar la secreció de llet.
Molt bé, interessantíssim. Un altre fragment. No sé què, si ens vols comentar alguna cosa, Jaume.
Sí, una mica la connexió d'Hipòcrates, que fa Hipòcrates entre el clima i les malalties de la població, d'acord? I llavors comentar una anècdota de traductor que em va passar mentre m'enfrontava amb aquest passatge. Quan parla el fragment que diu que les menstruacions d'aquestes dones no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Val? El terme poc abundants aquí en grec és molt opac. És un adjectiu, és oligai. Oligai en grec vol dir poques. Poques. Les menstruacions són poques. Llavors, jo això no sé ben bé què volia dir. I vaig preguntar per Twitter. I em va respondre una doctora, la de Klein Fortuny, aquí l'estic doncs, molt agraït, vull expressar-ho més aquí, aprofitant que estic a la ràdio.
Gràcies.
Perquè em va dir, diu això, diu, si després diu que són doloroses, segurament el que vol dir és que són poc abundants, és a dir, que surt poc líquid, d'acord? Més que no, l'altra opció que jo tenia en ment, que és que fossin, diguéssim, poques en el temps, és a dir, i ella m'ho va aclarir, em va fer una explicació, que ara no recordo ben bé com anava, i vaig dir jo, doctora Klein Fortuny, jo la crec, per tant, traduiré poc abundants amb aquest adjectiu, crec que era bastant, en fi, imprecís. I aquesta és l'anècdota d'aquest text.
Era Twitter o era X?
Era, crec que era Twitter encara.
Quan encara Twitter servia per alguna cosa.
Exactament.
No? Molt bé. I per acabar tenim un altre fragment. Aquest no l'hem pogut locutar, d'acord? Per tant, el llegirem ara mateix. És un fragment d'Euclides, de fet és una adaptació,
sí?
De l'obra Elements, que ens explica com traçar un triangle equilàter. Sí, l'explicarem rapidet perquè anem justos de temps, d'acord? Però diu així. Com traçar un triangle equilàter? Partim d'una línia recta qualsevol amb uns extrems que anomenarem A i B. Ara tracem dos cercles, cadascun amb un radi igual a la longitud de la recta AB, un centrat en el punt A i un altre centrat en el punt B. Els dos cercles es tallen en dos punts. Escollim un d'ells, que l'anomenarem C. Ara unim A, B i C. Quan unim aquests punts, formen un triangle equilàter. Per què? Gràcies a la manera que s'ha emprat la distància de A i B, de A a B, perdoneu, per trobar C, C és a la mateixa distància d'A que de B. És a dir, els tres costats del triangle AB, BC i CA són de la mateixa longitud. En conseqüència, és un triangle equilàter, que és el que s'havia de traçar. Mm. Això seria perfecte per posar als nostres alumnes.
No jo ho he fet, exacte, jo ho he fet algun cop, sí, amb un cert... Bueno, hi ha gent que li agrada i gent que ho detesta. És a dir, ja...
Bueno, ja tot, ja ho sabem,
exactament.
No? És molt gràfic i molt entenedor, no? Com ens hem d'imaginar que es llegia aquest text?
Segurament feien una mena de recreació, és a dir, agafaven els grecs doncs, el tractat dels elements i amb una platja, amb una sorra, per exemple, amb una miqueta humida, doncs, agafaven un pal i feien el joc de traçar les línies, els cercles i comprovar doncs, si Euclides s'equivocava o no. Una altra opció, per exemple, fora, per exemple, amb una toaleta de cera i un punxó.
També.
D'acord? Hem de pensar que els grecs concebien la geometria com una forma també d'embellir l'ànima i una forma d'estudiar i conèixer millor ells mateixos, amb la qual cosa doncs, això era, encara que sembli per nosaltres doncs, molt estrany, això era literatura de plaer per ells. És a dir, ells, els que els interessaven aquests temes, gaudien llegint Euclides i comprovant-lo, per dir-ho així.
Molt bé, i ja per tancar, perquè no tenim més minuts, seria fantàstic continuar parlant sobre això. Una pregunta final, no? Fins a quin punt el fet de tenir pocs mitjans tecnològics, com passava amb els antics grecs, com hem pogut anar veient durant tot el programa, pot ser un estimulant, no?, per crear coneixement i ciència. I com seria aquest coneixement resultant, no?, com quedaria? I segurament molt diferent al que tenim actualment.
Totalment. Bueno, jo penso que és una pregunta realment oberta. Jo penso que és un coneixement que, en tot cas, és enriquidor, i que ens pot aportar molt quan a la nostra visió de les coses avui dia, perquè vivim en una era que és tot el contrari, és a dir, som molt dependents de la tecnologia. No, tothom. Qualsevol professió que et puguis imaginar, i nosaltres en el nostre dia a dia.
I tant.
Amb la qual cosa, situar-nos en el pol oposat, en fi, pot ser un exercici interessant, jo penso. Ara, l'encert o no d'aquest coneixement, d'aquesta ciència resultant, d'això en podríem parlar largo y tendido, perquè, en fi, potser no és gaire fiable.
Donaria per un altre programa?
Sí, per què no?
S'està atrevint a prometre programes i és el primer cop. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies per fer-nos bueno, tot aquest programa que ha estat interessantíssim.
Gràcies a vosaltres.
Jaume Ripoll Miralda, traductor d'Hipòcrates, autor també d'altres llibres.
No? El grec mèdic guia per identificar termes.
Molt bé. I també Jaume Diado, que a la xarxa social, si us plau, si no el seguiu us ho esteu perdent perquè és fabulós. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres un altre cop. Vale? Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lecegui, que avui li han posat bastanta feina llegint textos antics. Us ha parlat Albert Abril. Una abraçada a l'Alberto, que ha intentat arribar però no ha pogut per culpa de les infraestructures del nostre estimat país. I nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.